Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia, fred i mig ennuvolat. Estat de cel variable amb més núvols al matí que poden fins i tot deixar escapar alguna gota.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, com esteu? Avui és dijous, no és dimarts, eh? És dijous, dia 10 de desembre de 2020. El coronavirus està deixant una estela de destrucció econòmica per tot arreu, a tots els sectors. Per exemple, avui us explicarem que la Creu Roja té un 40% més de persones, concretament 1.100 persones, només a Palamós. Només a Palamós. A més, en parlarem avui, voldrem conèixer dades de Palafrugell, perquè parlarem amb en Florenci Berta, que és el coordinador de la Creu Roja a Palafrugell. Però no només està afectada o no només ha vist créixer el número de gent que tenen la Creu Roja, també Càritas aquests dies, passar per davant de les seus de Càritas de diversos punts de la comarca, doncs realment fa fredat perquè la situació és bastant greu. Però és que què ha de passar? Vull dir, no hi ha cap alternativa en un model econòmic basat en el turisme, en la restauració, en el tercer sector, un tercer sector que és el més afectat per la crisi. Per exemple, restaurants estimadíssims per aquesta casa que havien obert aquest últim cap de setmana ja han decidit que fins després del Nadal ja no obren, fins al 15 de gener, si tot va bé, no obren. Ho van anunciar, estic parlant d'un cas que ho va anunciar ahir a les xarxes socials i que ens va sorprendre pel fet que havien obert ara fa res. Però clar, les restriccions de moviment que s'allargaran, perquè tot apunta que la setmana que ve no canviarem de fase, és que ho fan impossible mantenir-se viables durant el cap de setmana, perquè no et pot venir ningú que no sigui del municipi on estàs residint, sigui Torrent, sigui Palau-sator o qualsevol opció. Per tant, és comprensible tant que bars i restaurants decideixin a aquesta hora no obrir i també que moltíssima gent marxi a l'atur. En vam parlar ahir de la situació de l'atur a casa nostra amb en Xavier Casas de l'UGT, que assegura que a les comarques gironines hi ha una pandèmia laboral, i també animava, per cert, a les persones afectades per situacions que puguin considerar denunciables en les seves, en els seus llocs de treball, que ho denunciïn, que més enllà de les xarxes socials, que ho denunciïn per la via legal. Ho analitzarem tot, el que ens va explicar ahir Xavier Casas, secretari general de l'UGT, aquí al Supermatí. Un dia en què també us explicarem que el Palafrugell ha hagut de retirar la campanya de la Garoinada 2020 per les crítiques. No sé si fundades o infundades, per mi personalment em semblen una mica exagerades, però us explicarem avui al Supermatí què és el que contenia aquest cartell que ha aixecat crítiques a les xarxes socials, però també del PSC. El seu líder a Palafrugell, Juli Fernández, va enviar un comunicat en què demanava la retirada immediata d'aquest cartell, i efectivament ha estat el que ha fet l'IPEP de Palafrugell. Ara de seguida us expliquem què és el que tenia aquest cartell que l'ha fet tan polèmic. Les 8 i pràcticament 4 minuts. Benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui, com us deia, al Supermatí parlarem encara de la situació de pobresa que viuen moltes persones a casa nostra. Parlarem en uns minuts amb en Florenci Berta, que és el coordinador de la Creu Roja a Palafrugell. I acabarem el programa parlant d'un sector també molt afectat per la crisi, que ha deixat molt d'atur també, que és el de la cultura. Parlarem de cinema i d'estrenes, tant a plataformes com a sales. Aviam si tenim alguna estrena destacada aquest cap de setmana a les sales del Baix Empordà. Saludem ara tota la redacció d'informatius que ens portaran el relat de l'actualitat d'avui. Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest any la Creu Roja ha atès un 40% més de persones. Concretament han estat més de 1.100 persones amb dificultats socials o financeres a Palamós, Calonge i Sant Antoni o Vall-llobrega.
Exacte, l'entitat ha col·laborat per cobrir les necessitats més bàsiques, com en ajudes alimentàries o per pagar els lloguers o els subministraments d'aigua, llum o gas. Així ho va comentar el coordinador de Creu Roja Palamós, Albert Matavera, a Ràdio Palamós.
La majoria d'ells són des del projecte Responde, que és un projecte iniciat per Creu Roja amb fons propis i amb l'ajuda de les administracions per cobrir necessitats bàsiques, alimentació, kits d'higiene de la llar, neteja personal, bolquers, alimentació fresca. Tot això hem estat fent ajudes d'aquest tipus de necessitats bàsiques, a més de les que ja teníem implementades, com poden ser doncs, les ajudes pel tema de subministraments, de pobresa energètica, també en el pagament de lloguers i d'altre tipus d'ajuda que veníem realitzant.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Avui en parlarem amb en Florenci Berta, que és el coordinador de la Creu Roja a Palafrugell, perquè ens en doni més detalls en el cas de Palafrugell. Des dels sindicats, el secretari general de l'UGT, en Xavier Casas, assegura que a les comarques de Girona també hi ha una pandèmia laboral. Ens ho explicava aquí ahir al Supermatí.
Casas explica que el coronavirus ha fet créixer molt l'atur a les comarques de Girona aquest any. Assegura que això s'ha degut a la dependència del sector de serveis.
Hi ha una monodependència del sector serveis, d'hostaleria, de turisme, d'una temporada alta que no ha existit aquest any.
Casas també demana una administració més proactiva que mai per no deixar ningú enrere.
Calonja compra test d'antigen per la plantilla de la policia.
L'objectiu és saber si algun dels agents es troba amb virus en situació latent i poder donar una resposta ràpida per aïllar-lo de la resta de companys.
Así podemos dar una respuesta inmediata y aislar a la gente o al mando que esté infectado y el resto de la plantilla puede seguir cumpliendo sus obligaciones sin ningún problema.
Atenció a això que us explicava. L'IPEP retira el cartell de la Garoinada per les crítiques. Què es pot veure en aquest cartell? Doncs un cartell que diu, Garoinada i tots els restaurants que hi participen. Una Garoinada que ha de començar el gener de l'any que ve. I la imatge és... costa d'interpretar. Ho has de mirar durant una estona per veure que en realitat el que estàs mirant no és una garoina, sinó que estàs mirant un eriçó, l'animal. Se li veuen els ullets i això. I sembla que no ha agradat gaire aquesta imatge.
S'ha despenjat el cartell a les xarxes socials després de rebre diverses crítiques i s'espera arribar a un acord a finals d'aquesta setmana amb els restauradors.
Begú aprova un paquet de subvencions adreçades a activitats econòmiques.
Les subvencions van dirigides a activitats professionals, establiments comercials i d'estètica, serveis de restauració i oci nocturn, càmpings i hotels. Les ajudes es poden sol·licitar a l'Ajuntament fins al 18 de desembre i el seu import variarà segons el tipus d'establiment.
I encara a Begú, perquè atenció, no ha encès Begú encara els llums de Nadal, les hauria hagut d'encendre el 29... les hauria hagut d'encendre ja, però va començar a instal·lar-les el 29 d'octubre i ara s'han adonat que no els poden encendre per diversos problemes. Sandrin.
Exacte, segons ha explicat el consistori en un comunicat, la nova empresa que realitzarà l'enllumenat estarà realitzant tasques de revisió i control de tot l'enllumenat del municipi i ha d'atendre diverses urgències ocasionades pels temporals d'aquestes setmanes.
Déu-n'hi-do. La Sant Silvestre Ganxona d'aquest any serà online.
L'Aquàtic Club Xaloc ha informat que l'edició prevista pel dia 31 de desembre queda suspesa. L'entitat, però, ha organitzat una nova proposta que és una edició virtual. S'hi podrà participar des del 24 fins al 31 de desembre i es pot fer a qualsevol població i amb distància lliure.
I us recomano que entreu a les nostres xarxes socials per veure el vídeo que il·lustra aquesta notícia, que és que emprenedors del Baix Empordà organitzen espectacles de llums amb drons.
Els impulsors del projecte pioner a Catalunya tenen una cinquantena de naus i preveuen arribar al centenar. Els primers espectacles seran de temàtica nadalenca i serviran per poder acostar les cavalcades a qualsevol habitatge.
Que el primer de gener podrem jugar amb el Nadal i jugar amb els Reis i renovar aquesta mena de cavalcades, no?, que es poden fer.
La idea és renovar la màgia que va portar la pirotècnia a partir de les possibilitats que ofereix la tecnologia. Fran Arnau, però, ha remarcat que no volen confrontar-se amb aquest tipus d'espectacles, sinó complementar-se.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I s'ha desactivat un niu de vespa asiàtica a Llofriu.
La seva situació, damunt d'un camí transitat i a tocar d'un habitatge, va fer necessària l'actuació amb l'objectiu de minimitzar el risc sobre la salut pública.
Previsió del temps, quan són les 8 i 10 clavades. Saludem l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps es lleva avui al Baix Empordà?
Doncs comença el dia amb més nuvolositat que ahir i, de fet, al llarg d'aquest matí no es descarta algun plugim o petit ruixat. L'estat del cel serà mig ennuvolat la resta de jornada, amb una temperatura màxima al voltant dels 13 graus i valors mínims de 0 a 3 graus a l'interior de la comarca. Per tant, un nou dia força fred avui també. Demà el dia tindrà dues versions força contrastades i és que, per una banda, al matí serà força ennuvolat, també amb algun ruixat o pluja, en general quantitats minces o poc abundants, i vent del component sud-oest, mentre que a la tarda de divendres els núvols s'aniran retirant i el sol acabarà guanyant força protagonisme. Tot plegat amb una temperatura baixa, però que anirà pujant i ja sense gelades durant les properes jornades.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui el comentari al Supermatí ens l'envia en Marc Casanovas.
Fa més de 100 anys que es fan carrosses a Palafrugell, un esdeveniment on participen més de 2.000 persones i 40.000 espectadors. La censura va provocar l'origen de les festes de primavera, com a estratègia de la societat civil per poder celebrar un carnaval sense que es digui carnaval. I d'això ja fa més de 58 anys. Però per què avui, quan es parla de festes de primavera, sorgeix un ombra pessimista que diu «Ja no són el que eren, ho estan deixant morir». Què ha passat? El record d'unes festes de primavera històriques, referents i brutals als anys 60, 70 i 80. El canvi de la societat i del context amb moltes més festes i esdeveniments del mateix poble i als voltants. I la desconnexió dels joves de les festes de primavera, tant a nivell participatiu com emocional. Aquests tres punts han alimentat aquesta ombra pessimista que ha esdevingut un bucle. La solució no és fàcil, i des del meu punt de vista, la prioritat ha de ser fer de les festes de primavera un esdeveniment amb una participació massiva de la gent i les entitats del poble. Ja tenim festes pensades per atraure turistes. Aquestes han de ser per la gent de Palafrugell i de la comarca. I per fer-ho, cal restablir aquest vincle popular i emocional que hem perdut. Les festes de primavera cal estimar-les de nou, i per això cal participar-hi, perquè, com diu la dita en castellà, con el roce nace el cariño. Els que diuen, ja no són el que eren, ho estan deixant morir, no recorden que les festes de primavera van néixer per la valentia d'uns pioners. I per aquest motiu, els palafrugellencs hem d'assumir de nou la responsabilitat de fer grans el Carnaval de Carnavals. En resum, més participació popular per restablir un vincle emocional perdut i així fer renéixer la il·lusió. Sé de primera mà que l'organització de les festes de primavera del 2021 estan treballant en aquesta direcció. Hem de ser optimistes. Som-hi!
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí. Bad Bunny ha estat l'artista que més ha sonat durant tot 2020 a Spotify a nivell mundial. Si mateix un dels seus discos també ocupa el número 1 del rànquing mundial. I des de fa setmanes, la cançó que avui hem triat com a protagonista és el número 1 global amb milions de reproduccions. Per ell no ha estat, diguem-ne, un mal 2020, realment. Avui, Dakiti és la cançó del dia.
Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver?
Yo sé Dolce, a veces vulgar. Y cuando te lo quito, después te lo pari. Las copas de vino, las libras de Mari. Tú estás bien suelta, yo de safari. Tú me ves el culo fenomenal. Pa' yo devorarte como animal. Si no te has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar.
Baby, a ti no me opongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo.
Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. A mis cinco años.
importa lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por condado. Siempre arrebatado.
Tú no eres mi señora, pero toma 5,000, gástalo en Sephora. Louis Vuitton ya no compra en Pandora. Como piercing a los hombres perfora.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, això és el número 1 global, eh? Duckity de Bad Bunny. Va, de seguida tornem. Segur que aquest any 2020
tu també penses així.
Tu també penses així.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Per això tot l'equip de Ràdio Capital,
tot l'equip de Ràdio Capital,
et volem desitjar que passis molt bones festes.
Molt bones festes.
Molt bones festes.
I que l'any vinent,
i que l'any vinent
sigui el de la recuperació de la vida.
De la recuperació de la vida.
El de la recuperació de la vida.
Molta ràdio i
bones festes.
El balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Aquestes festes gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, canelons, escudella de carn d'olla amb galets, pollastre de pagès rostit nadalenc, peix al forn i molt més. Consulta el nostre web www.albalcodecalella.com. Aquest Nadal, el balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689-62-53-71. 689-62-53-71. El balcó de Calella. Aquest Nadal, cuinem per tu.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i 17 minuts. Ahir al Supermatí explicàvem que l'atur al Baix Empordà ha crescut més d'un 4% aquest passat mes de novembre. Per això vam parlar amb el secretari general de l'UGT a Girona, Xavier Casas, que va assegurar que l'impacte de la pandèmia a l'atur ha perdurat durant tot l'any.
El secretari general de l'UGT va explicar que en circumstàncies normals hi hauria aproximadament unes 30.000 persones a l'atur a les comarques gironines. Ara, en canvi, n'hi ha prop de 50.000. Xavier Casas explica que això es deu a la dependència d'aquest territori al sector de serveis.
I zones costaneres com és Baix Empordà o l'Alt Empordà també és terrorífic, doncs és on hi havia les pitjors dades. El fet és molt clar, hi ha una monodependència del sector serveis, d'hostaleria, de turisme, d'una temporada alta que no ha existit aquest any i d'una situació de fixes discontinus.
Xavier Casas també va explicar que molta gent viu una situació desesperada i que es tracta en molts casos de necessitats bàsiques com encendre la calefacció. Per això va alertar que una tercera onada del virus pot arribar a perjudicar a molta gent.
La tercera oleada d'aquestes de pandèmia sanitària, doncs evidentment hi hauria ERTOs en els que hi cauria, desapareixeria la lletra T de temporal i passaríem a una situació d'aero. No volem cridar el mal temps. Sabem que hi ha moltes empreses que estan ferides, estan molt ferides, i necessitem una administració més proactiva que mai.
El secretari general de la UGT també va explicar que des del març han treballat perquè totes les empreses respectin les mesures de seguretat i afavoreixin facilitats pels treballadors. Va explicar que actualment només hi ha algun problema puntual d'aquest estil, però que ràpidament es pot solucionar.
I la situació econòmica, laboral, de molta gent també es trasllada en més atur, per tant, el que dèiem, i també més persones que han de ser ateses pels serveis socials. I en aquest sentit, atenció a aquesta dada. La Creu Roja només a Palamós ha atès un 40% més de persones, concretament han estat més de 1.100 persones amb dificultats socials o financeres a Palamós, Calonge i Sant Antoni i Vall-llobrega.
Així és, des de l'inici de la crisi econòmica causada per la Covid-19, s'ha incrementat un 40% el nombre de persones ateses per la Creu Roja de Palamós comparat amb l'any passat en el mateix període. Les més de 1.100 persones són de Palamós, Calonge i Sant Antoni i Vall-llobrega. L'entitat ha col·laborat per cobrir les necessitats més bàsiques, com ara ajudes alimentàries o per pagar els lloguers o els subministraments d'aigua, llum o gas. Així ho va explicar el coordinador de Creu Roja Palamós, Albert Matavera, a Ràdio Palamós.
La majoria d'ells són des del projecte Responde, que és un projecte iniciat per Creu Roja amb fons propis i amb l'ajuda de les administracions per cobrir necessitats bàsiques, alimentació, kits d'higiene de la llar, neteja personal, bolquers, alimentació fresca. Tot això hem estat fent ajudes d'aquest tipus de necessitats bàsiques, a més de les que ja teníem implementades, com poden ser doncs, les ajudes pel tema de subministraments, de pobresa energètica, també en el pagament de lloguers i d'altre tipus d'ajuda que veníem realitzant.
I a què és degut aquest increment, Sandrín?
Segons Albert Matavera, la crisi immobiliària del 2008 ja havia empobrit bastantes famílies i amb les restriccions i limitacions actuals la situació s'ha agreujat. S'ha incrementat el nombre de persones amb dificultats, com per exemple les que s'han quedat a l'atur, principalment en el sector del turisme, com també les famílies monoparentals.
D'alguna manera, en aquestes famílies, com et deia, que són estructurals, que ja teníem detectades i que coneixíem, s'han afegit doncs, tot un reguitzell d'unitats familiars que no teníem detectades a Palamós ni a Calonge, ni a Vall-llobrega. Són gent majoritàriament doncs, que han passat en la situació d'atur, que en alguns casos doncs, no, ni tan sols estan cobrant prestacions o estan a punt de cobrar-los, però amb els retrasos del CEPE, de l'ingrés
Declaracions de l'Albert Matadera, que és coordinador de la Creu Roja a Palamós, que feia a Ràdio Palamós. Avui al Supermatí volem ampliar aquesta qüestió, volem seguir parlant amb la Creu Roja i en volem parlar, en aquest cas, amb el Florenci Berta, que és el coordinador de la Creu Roja a Palafrugell. Florenci Berta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé. Gràcies.
Déu-n'hi-do la situació que expliquem. Vosaltres també heu notat aquest increment del 40% de persones que heu hagut d'atendre que també detectaven a Palamós.
Sí, i inclús a l'inici de la pandèmia varen triplicar més o menys les ajudes que teníem previstes. Ara passat l'estiu se'ns ha tornat a incrementar i podem estar sí, entre un 40 i un 50% més.
Això et volia preguntar, com ha estat el creixement que heu detectat des de l'inici fins ara? És a dir, al primer moment m'has dit que va haver molta demanda, ara, després que hem vist, que heu vist que la situació econòmica no millora perquè a l'estiu va haver una mica de recuperació, però després la segona onada ho ha estroncat tot, estem tornant a nivells de necessitats de la primera onada o no encara?
Bueno, no encara, però bueno, déu-n'hi-do, vull dir, les ajudes no paren de fer, hi ha molta demanda. Sí que durant l'estiu ha baixat una mica, suposem que és perquè a l'estiu al poder obrir tothom més o menys ha pogut treballar, però sí que, com deia el company de Palamós, molta gent torna a estar alerta, gent que no cobra, s'ha retrasat molt, gent que no té dret a ajudes i tot això. Això ha fet que després del setembre hagi tornat a pujar moltíssim la demanda.
Clar. Amb això coincidiràs amb mi que la majoria de la població, fins que no es veu afectada per una situació com aquesta, no hi pensa. Això, hi ha uns quants que sí que sou uns herois, personalment deixa-m'ho dir-t'ho, però la majoria no hi pensa. I segur que moltíssima gent quan ha passat per davant de serveis socials aquests dies, com em va passar a mi, ens ha cridat l'atenció el perfil de les persones que estan demanant ajuda aquests dies. Persones segur que no havien demanat ajuda mai, és així?
Sí, és correcte. Sí, molta de les atencions sí que ja teníem gent que anàvem atenent que ja més o menys havíem atès en altres moments, però sí que hi ha perfils nous, perfils ja més joves, perfils de família,
que això fa temps doncs, no ho tenien com a assessorament ni o atenció.
Aquestes persones són persones que treballaven en el sector del turisme?
La majoria sí.
I per tant encara porten com a mínim 2 mesos i mig sense feina i sense previsió de poder tornar, no?
Correcte. A part s'ha afegit evidentment el tancament dels bars i restaurants, ha fet doncs, que també aquest perfil d'aquesta gent que treballava doncs, vingui a fer les demandes d'ajuda, primera per això, perquè alguns estaven en alerta, no han cobrat, i altra gent doncs, que, bueno, que ja el sou era just, doncs, no tenia aquest ingrés, que és mínim, doncs, no pot tirar endavant amb el que seria pagar de lloguer, menjar i tot això.
M'ho has tret de la boca. Aquestes persones que s'han quedat sense feina per tancaments no s'han pogut acollir a ERTOs?
La majoria crec que sí. Passa que realment hi ha gent que no, gent que algú no estava assegurat en el seu lloc, i clar, aquesta gent doncs, no pot rebre cap ajuda ni poder estar en alerta.
Clar, tot sovint, quan parlem de la dependència econòmica del turisme, ens centrem molt en coses que veiem, no? En els empresaris, en els establiments, però hem de pensar que darrere del turisme hi ha molta gent que hi menja i que aquest any concretament doncs, no ha pogut menjar del turisme. Creieu que, bueno, no sé, des del vostre punt de vista és necessari diversificar més els sectors econòmics de casa nostra?
Bueno, jo crec que sí, perquè si només ens enfoquem a lo que seria la temporada d'estiu, que és molt curta, ara cada vegada n'és menys, doncs clar, el resto de l'any, si no hi ha altres coses econòmiques, altres incentius per treballar, és més complicat.
Què és el que vosaltres podeu fer des de la Creu Roja per ajudar aquestes persones? Què és el que els podeu oferir?
Bueno, nosaltres principalment estem coordinats amb serveis socials, que és el que realment és el que porta tota la gestió del municipi. Nosaltres, doncs, com a entitat, ens posem al cantó de l'Ajuntament per posar la nostra ajuda en els nostres serveis. Però ara mateix, doncs, gràcies al projecte aquest que fa la Creu Roja a tot nivell nacional, que és el Responde, que s'està treballant molt en fons propis, doncs, bueno, estem oferint una sèrie de coses, doncs, kits d'higiene, kits d'alimentació, kits de la llar, estalvi energètic, intentant ajudar a posar el nostre gra que podem a la societat tal com està avui en dia.
Això t'anava a preguntar. Els ajuntaments el que us donen, per exemple, és la llista de persones afectades, però també hi posen diners. Quina part de l'acció que dueu a terme són diners públics i quina part són donacions?
Bueno, sí, l'Ajuntament el que fa, bueno, sabent el que nosaltres tenim, ells van fent derivacions, sapiguem que nosaltres podem cobrir una part d'aquesta població i també treure una mica de feina als serveis socials. Bueno, hi ha una part, evidentment, la part més important és pública i la Creu Roja pues, posa una part aquesta que correspon al Responde. Dir-te exactament la part, evidentment, la més important és la pública.
Imagino que segur que hi ha molta gent escoltant-nos que té ganes de poder col·laborar amb la Creu Roja. De quina manera es pot fer? Què és el que més necessiteu en aquests moments? Diners, persones o productes o aliments?
Bueno, persones, ara talment amb la situació que tenim i al no poder tenir grans volums de voluntaris, nosaltres, gràcies a Déu, estem bastant ben coberts de voluntariat. Ja ho necessito, tenim molta gent sense efectivitat. Bueno, la gent jo penso que si ens porta productes és de més confiança i a nosaltres també ens aporta molt i ens va molt bé.
Clar, escoltant-te, tinc la reflexió de que la beneficència, la caritat, està mal vista, perquè realment el que hauria de passar és que les administracions poguessin posar diners per ajudar totes aquestes persones efectivament i que els ERTOs arribessin, que tothom es pogués acollir a ERTOs, etcètera, etcètera, etcètera. Però realment és que hi ha persones que sense vosaltres no podrien viure, no podrien passar ni un dia.
Doncs és trist, però realment és així. Hi ha gent que està en una situació realment precària
i que no pot arribar a final de mes però per pagar realment res i, bueno, entre tots les entitats i nosaltres estem intentant pues, arribar a tothom que podem.
Us atreviu a fer a mirar endavant i pensar què és el que pot passar en els propers mesos, perquè sí que tenim a la perspectiva la vacuna i l'opció que l'estiu que ve doncs, sigui millor i la tardor que ve segur que serà molt millor, però fins a arribar-hi hi haurà uns mesos molt complicats sanitàriament i això també tindrà repercussió en la crisi econòmica. Com veieu vosaltres els propers mesos?
Bueno, nosaltres els propers mesos veiem que serà complicat, creiem que serà complicat. Inclús amb la vacuna, si tot va bé i és bona i funciona, serà una millora per tothom, però jo no sé si econòmicament tot es recuperarà i cap al febrer, el març o almenys a Setmana Santa hi haurà una recuperació, que això seria molt bo, el que tothom té confiança i a partir d'aquí les coses puguin anar una mica millor.
Perquè clar, si una cosa té a haver depengut tant de temps del turisme és que el turisme és una cosa que és fàcilment no fàcilment recuperable, no, però que l'any que ve segur que vindrà moltíssima gent a visitar-nos i per tant moltíssima gent tornarà a treballar, però és un creixement que serà pot ser dèbil, no?
Sí, home, sempre l'esperança és que l'estiu estigui, bueno, a partir de Setmana Santa realment, ojalà es pugui recuperar i tot això faci que la gent pugui treballar més temps, que pugui ja la gent desplaçar-se més per al país i això benefici en aquest sentit i realment les ajudes haguin de baixar. Això seria el que realment tothom pensem i ojalà sigui així. Mm-hmm.
Florenci Berta, coordinador de la Creu Roja Palamós, gràcies per passar avui pel Supermatí de Ràdio Capital, moltes gràcies per la feina i també qualsevol cosa que necessiteu a nivell de comunicació i a nivell de donar a conèixer coses, necessiteu qualsevol cosa aquest Nadal, feu-nos-ho saber perquè nosaltres aquí a la ràdio estarem encantats de donar-vos un cop de mà amb el que faci falta. Gràcies per passar avui pel Supermatí i molta sort.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer una mica de difusió de les activitats que estem fent i les ajudes que donem.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ei, Maria, no sé què demanar als Reis pel meu home.
Jo no ho he dubtat. Li portaran un títol nàutic.
Que original! Com ho has fet?
L'Escola Nàutica Baix Empordà s'encarrega de tot. Et preparen una postal personalitzada i gestionen la matrícula.
Però no sé quin títol.
Tant és. Fan tots els títols nàutics. Que triï el que més li agradi. Entra a escolanauticabaixempordà.com. Truca o passa un WhatsApp al 650 51 20 70 i te n'informaran.
Aquest any regala un títol nàutic. Ah, i al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et desitja bones festes.
Ràdio. Passen 3 minuts de 8:45 del matí.
Segons Albert Matavera, la crisi...
Escoltem, això ja ho hem escoltat. Continuem amb el Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ara que parlàvem de la possible vinguda de visitants i el sector turístic, el sector terciari, una de les campanyes que feien tradicionalment venir més persones a casa nostra és la Garoinada, que comença el gener i s'allarga durant diverses setmanes, la Garoinada de Palafrugell, que ahir mateix va fer públiques les... Bé, ahir mateix no, aquestes setmanes ha fet públiques la imatge imatge de, que donarà suport, la imatge que farà de promoció per a aquesta campanya. Doncs bé, hi ha hagut molta polèmica, sobretot des que el PSC ha criticat la fotografia del cartell d'aquest any. Per què l'ha criticat? En el comunicat no ho deixen clar, però diuen que és desafortunada. Hem anat a mirar quin era el cartell, que realment no havia tingut gaire repercussió, tot i que es va fer públic ja la setmana passada, i en el cartell s'hi veu un animal, podria ser una garoina, podria ser una garoina, però en realitat, si t'hi fixes bé, doncs és un eriçó d'animal, no? I segons el PSC, doncs això no és representatiu de la garoinada i no és fàcilment entendible, no? Per això va reclamar que es retirés aquesta campanya, i és el que s'ha fet. L'IPEP de Palafrugell ha retirat la campanya i es reunirà aquest divendres, és a dir, demà, amb els restauradors per arribar a un consens. Ens ho explica tot plegat la Paula Brines.
L'IPEP, l'Institut de Promoció Econòmica del Palafrugell, com sempre per aquestes dates, ha fet públic el cartell de la campanya de la gaironada a través de les xarxes. Aquest any, però, la imatge que conté ha rebut forces crítiques des del col·lectiu de restaurants i també per part del portaveu socialista Palafrugell, Juli Fernández. És per això que, davant d'aquest malestar, l'IPEP ha retirat el cartell i ha convocat una reunió amb el col·lectiu per arribar a un consens aquest divendres. El portaveu socialista, Juli Fernández, lamenta la proposta de cartell per la gaironada que ha fet l'IPEP i demana la seva retirada immediata. Explica que és un cartell desafortunat, que no dona un missatge massa clar i que, a més, no ha estat consensuat amb el sector abans de ser imprès. Segons expressa el portaveu socialista, això mostra la manca de lideratge de l'IPEP en uns moments en què la gestió de les activitats de promoció econòmica seran molt importants per afrontar l'etapa de crisi per la Covid-19.
Ara hauríem d'escoltar el tall de veu, passa que no, aquí, sí. Tenim preparat el tall de veu de la Sílvia Balenya, que és la gerent de l'IPEP.
De fet, aquest cartell només estava a xarxes socials, no estava imprès, que és com que he fet cada any així, eh? Tenim a través de xarxes, i després per la impressió de l'estat del cartell. Aquest any, doncs, ens ha arribat que l'actiu no estava d'acord, ho hem aturat, i tenim pendent una reunió, doncs per decidir si què, si ho tirem endavant, si no, i en funció del que ells ens diguin i de les seves opinions, doncs farem una cosa o una altra.
La gerent Belenya expressa que davant les crítiques i en veure que els restaurants no estaven d'acord amb la imatge que havien triat, van parar-ho tot i van retirar el cartell que només s'havia publicat a les xarxes. A més, ha remarcat que mai han tancat la porta i que aquest divendres 11 de desembre tindran una reunió per arribar a un consens.
A mi, personalment, el cartell m'agrada, eh? A l'espera de conèixer tots els detalls de totes les crítiques que hi pugui fer el sector, a mi el cartell m'agrada. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha comprat tests d'antígens per realitzar al personal de la policia local del municipi.
L'objectiu és saber si algun dels agents es troba amb el virus en situació latent i poder donar una resposta ràpida aïllant-lo de la resta de companys, ho explica el regidor de la policia del municipi, Albert Tomàs.
Así podemos dar una respuesta inmediata y aislar a la gente o al mando que esté infectado, y el resto de la plantilla puede seguir cumpliendo sus obligaciones sin ningún problema.
De moment, segons ha explicat Mas a Ràdio Capital, les proves que s'han fet han sortit negatives. El contracte, que té un valor de 356 euros en Viva, es va adjudicar el dia 5 de novembre a Tradesegur S.A.
I l'altre dia us explicàvem que els municipis del Baix Empordà a poc a poc doncs, van encenent els llums de Nadal, i hi ha un poble que de moment no ho podrà fer. Estem parlant de Begur, que ha ajornat l'enllumenat nadalenc sine die, tot i que la seva instal·lació s'havia iniciat el 29 d'octubre. Per què, Sandrin?
Sí, tot i que la instal·lació de la decoració nadalenca de Begur s'havia iniciat el passat 29 d'octubre, l'encesa de les llums s'ha hagut d'endarrerir. Segons ha explicat el consistori en un comunicat, les causes són triples. L'empresa que realitzarà l'enllumenat ha canviat i estarà realitzant tasques de revisió i control de tot l'enllumenat del municipi. A més, ha d'atendre diverses urgències ocasionades pels temporals d'aquestes setmanes. Des de l'Ajuntament demanen disculpes per les molèsties i esperen que en breu es podrà solucionar.
I encara a Begur, l'Ajuntament ha aprovat un paquet de subvencions adreçades a activitats econòmiques afectades per la Covid. Des de l'Ajuntament asseguren que serviran per pal·liar els efectes de la pandèmia entre el sector encara molt afectada per les restriccions actuals.
La Junta de Govern Local va aprovar ahir les bases reguladores d'aquesta nova línia de subvencions. Segons l'àrea de promoció econòmica, ara toca fer costat als autònoms i petites empreses i ajudar-los a reactivar l'economia local i superar aquesta etapa tan complicada. Els ajuts van adreçats a les persones que disposin de llicència d'activitat del municipi de Begur amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma. A més, l'activitat ha de tenir un any d'antiguitat al municipi.
És important remarcar que l'import de les subvencions variarà segons el tipus d'establiment.
L'import màxim serà de 300 euros per activitats professionals i locals professionals i de fins a 500 euros per establiments comercials i d'estètica. Per una altra banda, hi ha els ajuts de fins a 700 euros per restaurants, bars, cafeteries i bars d'oci nocturn, i també de 700 euros per a càmpings i hotels. En total, l'Ajuntament destina una partida de 80.000 euros per a la convocatòria. Tots els requisits, obligacions i documentació necessària per sol·licitar els ajuts es poden consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Begur.
Ara parlem de l'empresa baixaempordanesa Flock Drone Art, que ofereix aquest Nadal la possibilitat de fer espectacles de llum amb drons. Una iniciativa bastant pionera a tot el país i que ha nascut aquí a la comarca. El desenvolupen emprenedors del Baix Empordà, d'Osona i el Solsonès, que combina art amb noves tecnologies, Gerard.
Es tracta de la primera empresa de Catalunya que oferirà la possibilitat de fer espectacles de llums amb drons. A partir d'aquest gener començaran a programar els seus espectacles, que tindran una temàtica nadalenca. De fet, un dels impulsors del projecte, Fran Arnau, ha avançat que treballen per acostar les cavalcades a qualsevol llar, per tal que la gent les pugui seguir des de qualsevol terrat.
Tot ha acabat, que sembla que sí, que a primers de gener podrem jugar amb el Nadal i jugar amb els Reis i renovar aquesta mena de cavalcades, no? que es poden fer a distància, intentant que la gent ho pugui gaudir des de les terrasses de casa i d'espais oberts.
Tot i així, Flock Drone, amb participació del Baix Empordà, podrà dissenyar espectacles personalitzats amb figures que van fins als 100 metres d'alçada i els 50 metres d'amplada.
Els drons se sincronitzaran per crear una coreografia programada prèviament. A través de la llum que projectin aquestes naus, la gent podrà veure figures i missatges al cel.
Segons han explicat els responsables del projecte, la idea és renovar la màgia que va portar la pirotècnia a partir de les possibilitats que ofereix la tecnologia. Fran Arnau, però, ha remarcat que no volen confrontar-se amb aquest tipus d'espectacle, sinó complementar-se.
Que la màgia de la pirotècnia, si algú té, és això, no? Una màgia que ha durat centenars d'anys i que es permet. Però aquesta mena de gaudir de les llumetes al cel que floten, això sí que és veritat que ho renovem, no?, amb aquest sistema, perquè podem crear llums qualsevols que fan jocs i que ja t'ajuden a flipar i a somiar una mica amb el cel i les llums.
L'empresa ha adquirit un software en una empresa especialitzada de Riga que els ha permès sincronitzar les naus per crear les figures i els missatges. Els impulsors fa més de 2 anys que hi treballen.
Entremig, han hagut de treballar per aconseguir permisos que els permetin fer volar els drons en espais públics.
Segons Arnau, la normativa europea és molt restrictiva sobre els usos de drons i específicament encara ho és més la catalana i espanyola. Arnau ha explicat que no hi ha límits a l'hora de reproduir qualsevol figura, sinó que tan sols cal tenir en compte la resolució que tindrà la imatge en funció del nombre de drons que hi ha. Tot i així, la majoria del públic demana a l'empresa poder construir paraules amb els drons, una pràctica que ja podem fer, però que amb l'augment de flota encara podran millorar. A més, remarquen que és una alternativa segura durant la pandèmia, ja que es pot veure el mateix espectacle des de molts punts diferents i també són respectuosos amb el medi ambient perquè no deixen residus. Aquesta pràctica ja està molt estesa en altres territoris, com ara el continent asiàtic.
per acabar una notícia relacionada amb els esports, l'Aquàtic Club Xaloc de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que la Sant Silvestre Ganxona d'enguany, prevista pel 31 de desembre, queda suspesa. L'entitat, però, ha organitzat una nova proposta online. Com funcionarà, Anna Salvador?
Serà una edició virtual de la Sant Silvestre a la que es podrà participar del 24 al 31 de desembre. El ser en línia es pot fer en qualsevol població i amb distància lliure. Per participar i emportar-se diversos premis, només cal penjar una foto corrent o caminant, si pot ser amb el tradicional barret de Pare Noel, a les xarxes socials Facebook, Twitter o Instagram. Això sí, la foto ha de portar l'etiqueta Sant Silvestre SFG i cal tenir el perfil públic perquè des de l'organització puguin veure les imatges.
I quins seran aquests premis que podran aconseguir els participants?
Doncs hi haurà tres premis que consisteixen en material esportiu. Es donaran els premis de la fotografia més nadalenca a la imatge més divertida i finalment un premi que sortejarà entre els participants.
Ara mateix són 3:15 del matí, de seguida tornem i parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat.
Territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, a Ràdio Capital, comença Empordà Premium. Busquem per tots els racons, regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Empordà Premium. Cançons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Ràdio Capital. I les 24 hores del dia a través de radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Cada dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberri s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberri.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar. Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Són les 8:48, Ignasi Arbat, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Amb ganes de cinema, ganes de que ens recomanis coses, eh? Perquè a vegades entres a Netflix i ja no saps què mirar i va bé que et concentrin, et diguin això.
Sí, sí, sí. No, és veritat, hi ha moltes coses.
Saps el que he descobert a Netflix? Ho vaig descobrir ahir. Que ja han posat, almenys jo en el meu dispositiu, tenia aquesta opció de posa'm una cosa aleatòria, posa'm el que vulguis, perquè no sé què mirar. Ho has vist, tu, això? Està bé, no?
Jo no m'arriscaré, ja t'ho dic, eh?
Mira, la primera vegada que li vaig donar em va proposar Gambito de Dama.
Ah, molt bé, veus?
La segona vegada aquesta seria el Cómo defender a un asesino.
Ja.
Bueno.
Bé, això suposo que... jo no me'n fio massa, eh? Perquè això és una mica aquest algoritme que té Netflix que dona aquest tant per cent d'afinitat que tens en determinades produccions. Aleshores, jo què sé... A vegades l'encerta, a vegades no, eh?
Ja. Vol dir que potser et dona propostes segons el que tu hagis pogut mirar abans i el que et pugui agradar, però que a vegades no l'encerta, a vegades no.
Sí, sí, sí. Hi ha una, també ara, en tema de plataforma, s'ha posat de moda una cosa que és veure una cosa amb algú altre. Aleshores, tu te poses com una llista d'espera em sembla que això ho té Disney Plus, i aleshores pots veure la sèrie coordinat amb alguna altra persona, no? Com si fos un videojoc que agrupa un número de persones per jugar juntes, doncs el mateix per veure una sèrie.
Sí, bueno, jo no ho he fet de... Bueno, li dones el play a la vegada i ja fas, no?
Sí. Però bé, o sigui, jo què sé, si esteu a vegades un grup d'amics, voleu veure una sèrie, cadascú que està a casa seva i la voleu comentar per via, jo què sé, WhatsApp o el que sigui, doncs, o Twitter, doncs ho podeu fer d'aquesta manera.
Ja. Molt bé. Aviam, avui tens diverses estrenes. El cinema es va animant o què, a les sales?
Es va animant una mica, no excessivament del tot, però sí que es va animant una mica. Tenim, per exemple, aquesta setmana una pel·lícula d'aquestes que havia d'arribar el mes de maig.
Mm-hmm. I es diu, que tinc el tràiler?
Ah, mira, la tenim aquí. Otra vuelta de tuerca.
I sona així. El maig has dit que havia d'arribar, això?
Sí, inicialment era la data prevista d'estrena, però clar, ja sabem que estan tancats els cinemes i s'han anat endarrerint fins ara.
Los niños son muy especiales, Kate.
Ai, no em fa gaire gràcia, només l'estic escoltant i ja veig que patirem o què?
Sí, a veure, això és una pel·lícula... A veure, és bastant fluixa, jo dic ara, per dir que no, és bastant decebedora, tot i que en principi pintava bé. El que passa que aquí s'ha avançat una sèrie que és La Maldición de Bly Manor, que és aquesta que també està a Netflix, que és la segona part, per entendre'ns, no?, d'aquesta antologia de terror del Mike Flanagan. I és la mateixa història perquè les dues, tant la pel·lícula com la sèrie, està basada en la novel·la de Henry James, The Turn of the Screw, que és una novel·la clàssica. Mm-hmm. Aleshores, això és una adaptació posada al dia d'aquesta novel·la. Una mica semblant al que fa la sèrie, però bastant pitjor.
Ah. I això arriba a sales, eh?
Sí, arriba a sales, està protagonitzada per la Mackenzie Davis, que és l'actriu, per exemple, que sortia a l'última de Terminator, i el Finn Buffard, que és el de Stranger Things.
Vale.
I és això, és una història, una casa encantada, una institutriu que hi arriba, hi ha els seus dos nebots del que és el... Bueno, els pares d'aquestes criatures han mort en un accident, i aleshores contracten aquesta institutriu i allà, doncs, fantasmes i coses estranyes.
Bueno, doncs si és pitjor, passem a la següent. Com es diu la següent? Que també tinc el tràiler.
La següent que t'he posat és Wendy.
I sona així, si és que vol sonar. Sí que sona. És la Wendy de Peter Pan?
Sí, exacte, eh? Sí. De fet, és una versió moderna, Peter Pan posada al dia i bastant rentada de cara. Es va estrenar a Sitges, aquesta pel·lícula.
I la vas poder veure?
Sí. Aquesta és del director, bueno, el Ben Zeitlin, és el director, que és el mateix de Bèsties del Sur Salvaje. I he de dir que la pel·lícula em crea una mica de... Bé, de dissonància, per dir-ho d'alguna manera. Que hi ha coses que m'agraden, és a dir... M'agrada com trasllada el mite de Peter Pan a l'actualitat. A més, ho fa en un context de pobresa, amb una Nova Orleans, sembla que hi hagi passat el Katrina per sobre, no? És a dir, agafa tot aquest esperit. Però la pel·lícula se'n va fer carregosa i un pèl avorrida.
Ah, carai.
Sí, tot i que visualment està molt bé, però bé, ja et dic, el que m'interessa més és com porta el conte en aquest nou context completament diferent del que teníem associat fins ara.
Vale, bueno, doncs aquesta no ens ha acabat d'agradar. A veure, escolta, que tinc altres pel·lícules, altres trailers. Si ens agrada la història de Peter Pan, potser ens interessa, no?, mitjanament.
Sí, jo crec que sí. Si us agrada Peter Pan, mínimament aneu-la a veure perquè hi trobareu coses interessants, si més no. Tot i que no és una pel·lícula ni molt menys rodona, eh?
Vale. I després, això és el que tenim relacionat amb cinemes, no? Després ja hem d'anar cap
Exacte.
A les plataformes.
Sí, si vols a Netflix, una de les apostes fortes per aquest Nadal.
Aviam, un moment, que s'està carregant. Ara, tinc el tràiler. És que s'estava acabant de funcionar tots els engranatges. Ara ja el tenim. Com es diu?
De Prom.
Hello, interweb. My name is Emma Nolan, and I'm 17... You might have
I've heard about the prom in
però em deu ser les... Estic, intentant, estic inventant, però les, la graduació, la festa de graduació dels Estats Units, no? Deu anar per aquí.
Correcte, és el ball de final de curs. En aquest cas, per això es tracta d'una de comèdia musical. I a més, la gràcia que té és que bé, aquí és una noia, la protagonista, que vol anar al ball de graduació, però vol portar la seva xicota. Aleshores, estan en un, esclar, estan en un poble d'Indiana, que són ultraconservadors, i allò de dos noies anant juntes al ball, com que pot crear mal rotllo. Sí. I aleshores el que fan és anul·lar-ho tot, no? I resulta que bé, hi haurà un grup d'actors de Broadway que estan fent un musical que decideixen donar suport a aquesta noia i anar al rescat. I aleshores van a aquest poble ultraconservador d'Indiana a que es pugui celebrar el ball i aquestes dues noies puguin anar juntes.
Bé, ja podem escoltar tota la música de fons, eh? Realment sembla... Té bona pinta, què? Ens agradarà?
Sí, jo crec que sí. Ja t'he dit, és una mica... Té aquesta part dramàtica, no? De bé, aquest poble, que hi ha gent una mica conservadora, val? I que això els hi xoca i que ho rebutgen. I, per altra banda, tota aquesta bogeria de Broadway que ve allà per portar l'alegria al poble, no? Uh-huh. I el repartiment és superatractiu. Tenim a Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman i Kerry Washington, que serien potser les cares més conegudes.
Val. Va, escolta, Meryl Streep has dit, perquè en el tràiler sí. que he vist, en el tràiler de la propera pel·lícula sí. que ens has d'explicar, que ja l'he vist, perquè ara l'estàvem descarregant, també hi ha Meryl Streep. Què passa amb Meryl Streep aquest cap de setmana?
Mira, ha coincidit, jo diria.
Molt bé. Doncs aquesta és una de les recomanacions de prom, i ara una altra, marxem a HBO. Com es diu la propera recomanació?
Déjales hablar.
I sona així.
Alice has a manuscript that's due really soon. Everyone at the agency is getting a bit nervous. I mean, I haven't seen a manuscript.
També amb Meryl Streep, eh?
Sí, sí, l'anterior era una cosa més alegre, divertida, amb música i tal. Això ja és una cosa més continguda, més introspectiva. És ben diferent, eh? Uh-huh.
Molt bé. I què? De què va?
Bé, això està dirigida per la Steven Soderbergh, que darrerament també només fa pel·lícules per plataformes, i està protagonitzada, ho hem dit, per Meryl Streep, Diane West i Candice Bergen, que són tres actrius veteranes. Llavors, la part del jovent, podríem dir, tenim el Lucas Hedges i Gemma Chan. I en aquest cas, la Meryl Streep interpreta una escriptora d'èxit que fa un creuer amb les seves dos millors amigues, no? Una mica per fer també les paus per coses que han tingut en el seu passat, etc. Per passar-s'ho bé. I aleshores s'emporta el seu nebot que comença ja una relació amb la seva gent literària, amb la gent literària de la seva tieta, que és la Meryl Streep.
Vale.
Bé, i és això, eh? Molta conversa, una mica Woody Allen, per entendre'ns el rotllo de la pel·lícula.
Molt bé, doncs a veure, avui deixem fer un últim repàs a les pel·lícules que podem veure en els cinemes de casa nostra. Al cinema de Palafrugell aquest cap de setmana hi fan El año que dejamos de jugar, tant divendres, dissabte com diumenge. I a Torroella hi tenim Les hijas del rei, tant dissabte com diumenge. I al cinema Rinco doncs, hi fan diverses pel·lícules. El verano que vivimos, En guerra con mi abuela, La vampira de Barcelona, Sentimental, Cartas mojadas... Això és el que fan, no? Em sembla que no em deixo res. Bueno, sí, i Madame Curie, que ja en vam parlar la setmana passada, que realment tenia molt bona pinta. Res, sí, perquè tothom que ens escolti doncs, tingui clar què és el que pot veure dins dels seus municipis. La gent que és de Palamós, que és de Torroella, que és de Palafrugell, té sort. Aquest cap de setmana té cinema allò comercial de no d'estrenes, en alguns casos, però molt interessant. Ignasi, que vagi molt bé, parlem la setmana que ve, parlem la setmana que ve, que sí que ja s'haurà... No, espera. Acabem la setmana que ve, per tant encara ens queda una secció amb tu
abans
de les vacances.
Ah, doncs mira, si vols podem fer un recull de les estrenes que tindrem aquest Nadal, que són unes
molt
quantes.
Molt bé, doncs sí. Va,
vagi bé. Vinga, una abraçada. Adéu.
Acabarem el supermatí d'avui, que és dijous 10 de desembre de 2020, fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Durant el dia ens transitaran alguns intervals de núvols i al matí no es descarta alguna gota o plogim. L'ambient serà fred amb valors màxims de fins a 13 graus i mínimes entre 0 i 3 graus a l'interior del Baix Empordà. Demà al matí es pot produir algun ruixat, precipitació entre minsa i poc abundant, i cap al migdia tarda la nuvolositat anirà disminuint i el sol s'imposarà amb una temperatura màxima que podrà arribar fins als 15 graus.
El supermatí torna demà, que serà divendres ja. No sembla mentida que hagi passat tan ràpid la setmana, però clar, si t'hi pares a pensar és que hi ha hagut un pont bastant maco. Tornarem a això, divendres, demà divendres amb tota l'actualitat, però mentrestant podeu seguir-nos a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials. Que vagi bé.